Nit, són les 11. Benvinguts al Tu diràs. El Barça pot acabar de sentenciar demà definitivament el títol de Lliga. És el gran titular que ens deixa aquest dissabte. La derrota de l'Atlètic de Madrid per 2-1 al camp de l'Sporting de Gijón ha convertit el partit de demà en una oportunitat d'or pels de Luis Enrique, el que havia de ser un gran repte. El partit d'avui, el dels matalassers, l'han començat guanyant, però entre l'esforç de l'Sporting i el cansament físic de la pròrroga de dimarts de la Champions, els de Simeone l'han acabat perdent. Per tant, a la classificació, el Barça és líder amb 75 punts, l'Atlètic de Madrid en té 67, però ja ha jugat el seu partit, i el Madrid n'acumula 63. Demà a les 4 de la tarda, Villarreal-Barça. Es veurà a Canal Plus Liga i a Bona Futbol, des d'una hora abans de la sintonia de RAC1, amb en Joan Maria Pou i l'equip habitual. El Madrigal és un dels estadis més complicats de la Lliga i ho demostra que cap dels grans que ha passat per allà aquesta temporada hi ha puntuat. Després ho repassarem amb calma. Ara bé, al davant hi ha un Barça, com dic, motivat per donar l'estocada a la Lliga. Els groguets venen de jugar dijous un partit dur a l'Europa League i tenen, a més, alguna absència important. El que vull dir és que no crec que demà el Barça trenqui la seva ratxa de partits sense perdre. I a 2:15, Real Madrid-Sevilla. Es veurà a Canal Plus Partidazo i a Bono Futbolú. També el viurem a RAC1, amb l'Albert Ferran al Bernabéu. És l'últim partit dels blancs abans del Clàssic, davant d'un rival sempre incòmode com el conjunt d'Unai Emery. Una ensopegada a casa, abans d'una aturada per seleccions preclàssica al Camp Nou, seria divertit, no creieu? Demà, recordo, gairebé 14 hores d'esport sense parar a RAC1, o amb una mínima aturada. A 11:45 comencem la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club amb l'Eduard de Valle i l'equip habitual. A 14:45, el 14:15. A 14:45, l'Ultrasports amb en Raül Llimós i l'equip habitual. A les 3 començarà el Barça a jugar a RAC1 i quan s'acabi la transmissió continuarem el superdiumenge fins a les 11 amb dues cites importants. El Mundial de Motociclisme, sobretot la cursa de MotoGP a les 7 de la tarda, que es presenta apassionant, la viurem amb en Quim Salvador des del circuit de Losail, i a 9:15 aquest Real Madrid-Sevilla. Com cada dia ho remataran Dani Sanabra a partir de les 11 amb el Tu diràs. Vaja, que demà ens espera un superdiumenge amb majúscules. Tantes coses servies, queda tan poc temps per dir-les, tantes coses servies. Gols per recordar quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Onze i gairebé 3 minuts.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
El Tu diràs d'aquest dissabte 19 de març del 2016 el convertirem en tertúlia, ja són aquí a l'estudi, amb en Toni Bros, amb en Pep Riera, amb en Pere Cullell. De seguida el saludarem, però com sempre el que hem de fer primer és situar-nos. Sònia Gelmà, bona nit.
Bona nit.
Amb la Sònia repassem què ha passat a Can Barça en un minut.
Doncs a Can Barça ja sona a Castelló, de fet, perquè fan nit allà per jugar demà contra el Villarreal al Madrigal. L'expedició ha viatjat sabent el resultat de l'Atlético a Gijón, una derrota per 2-1 que permet una ensopegada més als blaugrana, quan després d'aquesta jornada en quedaran 8. El Barça sap que com a mínim disposarà de 8 punts respecte al segon, que poden ser 11. Luis Enrique ha parlat abans que jugués l'Atlético, però ha insistit que ells no han de fer càlculs de quan poden guanyar, sinó anar pas a pas. I el següent pas és aquest partit de demà contra el Villarreal, quart a la Lliga, partit que no jugarà Andrés Iniesta. El manxec s'ha quedat a Barcelona per unes molèsties físiques. Escoltarem Luis Enrique, que ja abans de l'entrenament havia avisat que no li agrada arriscar, i menys encara amb Andrés Iniesta. El tècnic asturià també ha valorat el sorteig de la Champions i, amb tot resignat, ha dit que ja sap qui li tocarà a semifinals si passa. Pel que fa al Villarreal, la baixa del porter titular Arola, Areola. Mm-hmm. És l'absència més destacada de la llista de 19 homes de Marcelino. I ja per acabar amb l'actualitat blaugrana, el Barça ha perdut a casa amb el Reus per 1-2. No perdia el mini des del 2 de gener, quan ho va fer amb l'Olímpic de Xàtiva. Gerard López ha estat expulsat de la banqueta a la primera part i Dani Romera ha vist la vermella per agressió a les acaballes del partit.
Per cert, a Luis Enrique li podríem fer allò, que escrivís en un paper l'equip que creu que li tocarà el Barça a les semis i a veure si es compleix. Sí. Això pel que fa al Barça, més enllà del Barça, Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
Repassem què ha passat, què està passant, de fet, al món de l'esport.
Sí, tenim un partit en joc a primera, amb empat sense gols al moment al descans, Betis 0, Màlaga 0. S'han acabat ja tres partits més, a banda de l'Atlètic de Madrid, Granada 2, Rayo Vallecano 2, Real Societat 0, Las Palmas 1, i Deportivo 2, Llevant 1. A l'Espanyol, Caicedo, recuperat de les molèsties musculars, a més de Víctor Sánchez i Diop, ja ha complert la sanció, són les novetats per jugar demà a les 12 a casa contra l'Atlètic de Bilbao. Al Madrid, Benzema torna a la convocatòria per rebre el Sevilla. Pepe i Ramos, sancionats, no podran jugar aquest partit. A segona, el Llagostera ha perdut per 3-0 el camp del Valladolid i continua en zona de descens, provisionalment a 7 punts de la salvació. En motos, el Gran Premi de Qatar, Jorge Lorenzo ha aconseguit la pole a MotoGP per davant de Márquez i Maverick Viñales. A Moto2, pole per Folger, amb Alex Rins tercer, i a Moto3, el millor temps ha estat per Fenati. D'aquí a 7 hores, a les 6 del matí, començarà el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, amb Hamilton a la pole. Rosberg, el seu company d'equip a Mercedes, sortirà segon, Carlos Sainz ho farà setè, i Fernando Alonso, dotzè. En tennis tenim en joc la segona semifinal del Masters 1000 d'Indian Wells entre Nadal i Djokovic. El primer set ha estat per Djokovic, el tie-break, i en el segon també domina Djokovic per 2-1. Raonic és el primer finalista després de derrotar Goffin en 3 sets a la primera semifinal. En natació, Mireia Belmonte, els 800 metres i els 200 metres lliures, Jessica Vall, el 100 braça, i Àfrica Zamorano, els 200 esquena, són les tres catalanes que han aconseguit mínimes per anar a Rio a la primera jornada de l'Open d'Espanya que s'està disputant a Sabadell. En handbol, victòria del Barça contra el Go Fit al Palau per 35-23. A la jornada 21 de la Lliga Sobal, el Barça ho continua líder en ple de victòries en el campionat. En hoquei patins, el Voltregà i el Manlleu jugaran demà a les 12 a la final de la Copa d'Europa femenina a Manlleu. El Voltregà ha derrotat el Gijón i el Manlleu al Palau de Plegamans a les semifinals. I resultats de la 21a jornada de l'hoquei Lliga: Xum Massanet 2, Noia 4, Calafell 4, Igualada 4, Lloret 0, Barça 7, Vilafranca 1, Vendrell 3, Voltregà 3, Vic 2, Caldes 1, Reus 5 i Alcoi 3, Lleida 2. En rugby, l'última jornada dels 6 nacions, Anglaterra ha aconseguit el Gran Slam després de guanyar França en un partit que ha acabat fa pocs minuts per 21-31. A més, Gales 67, Itàlia 14, Irlanda 35, Escòcia 25. A la Lliga Espanyola, el Barça ha guanyat 23-16 a l'Alcobendas. Kilian Jornet s'ha proclamat campió de la Copa del Món d'esquí de muntanya, i en ciclisme, la Milà-San Remo, victòria pel francès Demarais.
Doncs així de farcidet. Bé, aquest dissabte, 11 i 7, fins a la 1, aquí a RAC1, el tu diràs.
Vas al gimnàs, a classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy, amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular.
Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
I 8, amb en Raül Orgalès tocant els botons i a la tria musical del programa, que l'estudi de RAC1. Saludo ja en Pere Cullell. Hola, Pere, bona nit.
Hola, molt bona nit.
En Pep Riera, hola, Pep, bona nit.
Bona nit.
I en Toni Bros, hola, Toni, bona nit.
Jaume, molt bona nit.
Avui el Chelsea no ha guanyat, tampoc.
Tampoc.
Dic perquè consti en acte, a casa, un empat. I a última hora...
Som uns cracs.
I a última hora, després amb Miquel...
Partido a partido.
Sí, 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 partit que juga dissabte, partit que ens ho peguen. Van camí de no entrar en competició europea, ja no dic la Champions, però van camí de no fer competició europea. En fi, ja arribarem a això, perquè el primer que hem de fer és parlar d'aquesta ensopegada de l'Atlètic de Madrid, que converteix el que havia de ser un repte complicat, un partit que, home, si no guanyaves, hi havia el clàssic, si l'Atlètic de Madrid avui hagués guanyat, doncs podia haver-hi certa... un filet d'emoció a la Lliga... Doncs la derrota de l'Atlètic de Madrid avui a Gijón la treu pràcticament. No ens deixen patir, Pere, aquest any.
Sí, sí, però jo em nego a acceptar el discurs de que la Lliga és avorrida, per una banda, perquè és... No, 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 no dic per tu, ho dic perquè és una cosa que ara començarem a sentir. Va, quina Lliga, quin rotllo, el que és emocionant és qui queda segon i tercer. Això ho començarem a sentir a partir d'ara, que és l'autèntica emoció d'aquest campionat, és qui queda segon i tercer. Algú ja ha escrit que l'Atlètic deixa el camp lliure al Barça. Sí, com si el Barça per ell mateix ja no tingués prou punts de distància, i és l'Atlètic que amb aquesta relliscada ens regala, com aquell que diu, el campionat. Vull remarcar que ara mateix a Europa hi ha 6 equips de la Lliga Espanyola. O sigui, n'hi ha 3 a Lliga de Campions i 3 a l'Europa League. O sigui, 6 d'aquesta Lliga, que n'hi ha 6 representant Europa, el Barça va al davant a molta distància o a prou distància dels que van al darrere. Vull dir que no és que la Lliga sigui avorrida, és que tenim un equip descomunal. Descomunal. I que a l'Atlètic li ha passat el que tard o d'hora li havia de passar. Ell juga amb el risc del resultat curt i avui li s'ha dit el cara al revés.
Sí, sí, i venia d'un partit molt exigent. No, i a part del que deies, el 7è equip de la Lliga Espanyola que jugava a Europa l'ha eliminat un altre equip de primera divisió. És a dir, l'Atlètic Club va eliminar el València dijous a l'Europa League per acabar-ho de rodonir. I de fet, a la Champions, un dels dos també quedarà fora, Barça o Atlètic de Madrid, però seran de la mateixa Lliga. Pep, quin cos se t'ha quedat després d'aquest 2-1?
Jo la Lliga m'ho passo molt bé. Bueno, bàsicament, si segueixes el Barça ja...
Sí, home.
Jo crec que no pots dir que no t'ho passes bé. Ja és així, no? Bueno, el Barça té molt d'avantatge, però també per lligar una mica amb tema Champions, jo penso que sí que és veritat que tampoc és ben bé casualitat que hi hagi tants equips de la Lliga Espanyola aquesta fase de la Champions i de l'Europa League, perquè una cosa és certa, vull dir que els equips de la Lliga Espanyola han fet un sprint, un sobreesforç, el tenir un Barça d'aquest nivell aquests últims anys, l'han estudiat molt més, han li posen més dificultats, fins i tot que rivals de més teòrica entitat d'Europa, i això els ha ajudat a créixer, també, diguéssim. També, per tant, quan dic que em passo bé en la Lliga, no ho dic només pel Barça, sinó perquè jo crec que el nivell de la Lliga Espanyola ha pujat una mica per això, perquè quan algú es tira per dalt, els altres també s'espavilen. Quan Rafa Nadal, Djokovic i Federer lluitaven a dalt de tot, també es tiren els altres. Quan Tiger Woods això també va fer que els altres s'esforcessin més, no? Jo ho interpreto ben una mica en aquesta línia. Que passa que això, te romper, vull dir, el Barça està com està, i sense estar bé, trampejant, sobrevivint i tot això, doncs ha anat marcant un ritme molt exigent, els altres s'han anat despenjant, i l'Atlético li ha passat això, d'acord que ha pagat l'esforç de la pròrroga de l'altre dia, sí, tot el que vulguis, però per mi el que ha pagat més és jugar l'1-0 o el 0-1, sí, que és el que ha fet tota la temporada i que és el que hem dit tota la temporada. Quan jugues l'1-0, hi haurà dies que guanyaràs 3-0, i això ho ha fet sovint últimament. Per què? Perquè l'altre equip, doncs, en algun moment o altre t'ha d'empatar i l'Atlètic el contraatac és letal, però també et pots cremar, i s'ha cremat unes quantes hores i avui ha tornat a passar, d'acord, segurament ha sigut el tram final per l'esforç, però també és per aquesta mentalitat que té aquest equip, no? I que veurem com la reinterpreta per la Champions, per afrontar l'eliminatòria contra el Barça.
Sí, després naturalment també us preguntaré per aquesta eliminatòria d'entrada sobre l'ensopegada i la seva de l'Atlético i les repercussions que en consideres, Toni?
Avui es prestarà, no sé, a ser condescendents amb l'Atlètic, etc, però que quedi clar que és el papu dels pròxims 2 setmanes de la temporada del Barça, eh?
Sí.
L'autèntic papu, eh? A partir d'aquí, avui hem de dir que a l'Atlètic Madrid li passa factura, com diu el Pep, li passa factura al seu patró de joc, que ja li ha passat altres factures i per això està a 8 del Barça i no amb una altra distància, està, fins que demà no jugui el Barça, i per altra banda aquest estil que té, doncs, de jugar minimalista, marquem un gol i en tindrem prou, amb un gol i en tindrem prou i al final no en tenim prou. Ha passat factura a la Champions, és molt de mèrit el que té el Barça, 38, 39 partits seguits sense perdre. Aviam, el partit de l'Arsenal, dius, és un partit que ja ho tens tot fet de l'anada i que pots, es pot donar la circumstància de que t'ho prenguis amb calma i de que, bueno, una ensopegada sense importància, sense dolor i sense rendiment negatiu, perquè ja estàs mig classificat i ho tens fàcil, no? Doncs no, doncs estàs aquí també, estàs aquí. I el partit anterior, estàs aquí també. I el partit posterior, que és el de demà, ja ho veurem, però és de pensar que estàs aquí, perquè en realitat el que ha fet l'Atlètic de Madrid avui és donar-te una oportunitat per començar a preparar ja el partit de la Champions.
Sí.
Perquè el Barça guanya demà, té 10 o 11 punts de diferència sobre l'Atlètic de Madrid i més els 12 sobre el Real Madrid, i dius, home, poder sí que el partit, la setmana que estàs de, has de fer el partit contra l'Atlètic de Madrid, aquell partit abans, sí que pots fer moltes rotacions, sí que pots donar-te un descans.
És el Real Madrid, eh?
Sí. Sí.
Sí. Això també ho aparquem per després.
Sí, però en realitat tu vols guanyar una lliga, no vols guanyar el Real Madrid, sí, perquè sí, les victòries sí, però... petites de curta volada són aquelles que guanyàvem quan els anys 70, no, els anys principis dels 80, no. I ara estem en una altra lliga, estem a la Champions, estem en una altra lliga diferent, i clar, jo crec que les coses s'han d'enfocar amb una mica d'intel·ligència també aquí.
Després hi tornarem a veure què creieu que farà Luis Enrique, què faríeu vosaltres, quin és el límit de canvis que faríeu en aquest clàssic, pensant que al cap de 3 dies, perquè recordo que la seqüència és dissabte, dimarts, dissabte clàssic, dimarts, el Barça-Atlètic de Madrid, doncs quins canvis faríeu a l'11 del Madrid. Abans, però, entrem més en detall en aquesta ensopegada de l'Atlético. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Partit que han començat guanyant, de fet.
Sí, ha començat tot bé per l'Atlètic de Madrid al camp de l'Sporting de Gijón, amb un gol de Griezmann, de fet un golaç de falta, sí, a la mitja hora de partit. Després, Toni Sanabria i Carlos Castro han col·locat el 2-1 definitiu. És l'única derrota de l'Atlètic de Madrid des del 2-1 al Camp Nou del 30 de gener. I com comentàveu, si el Barça aconsegueix guanyar demà, es col·locarà 11 punts per sobre de l'equip matalasser. A l'alineació d'avui de Simeone hi havia 5 canvis respecte a la que va mostrar al principi del partit contra el PSV Eindhoven. Això es devia a lesions, a canvis tàctics i també a sancions. I és evident, com comentàveu, que els matalassers han acusat el cansament de la pròrroga i dels penals de dimarts, sobretot a la segona part i també contra un equip tan intens com és l'Sporting de Gijón. Per cert, un pèl de sort en el gol de l'empat de Sanabria, una falta que passa entre Felipe i Kraneviter. El migcampista argentí desvia un pèl la pilota i evita la intervenció del porter Oblak, i al final Carlos Castro ha marcat a porta avui, havia fallat una ocasió calcada un minut abans que havia anat al travesser, aquesta ha anat a dins. Al final del partit, Simeone estava resignat i gairebé que llançava qualsevol opció de guanyar el títol de Lliga.
El objetivo del club es salir tercero. Entonces nosotros trabajamos en consecuencia de conseguir el objetivo del club. Está claro de que a nivel números es complicado después de esta derrota cualquier aspiración a intentar salir campeón.
De fet, ara també seria injust, i em poso segurament on no em demanen, però des del bàndol atlètic seria injust també, Toni, ara anar-li a demanar a aquest home explicacions. Vull dir, té l'Atlètic de Madrid segon, classificat als quarts de final de la Champions, té una bona plantilla, però poc més se li pot demanar, no?
L'Atlètic està a la franja de màxims. El que pot fer en una temporada està allà on ha d'estar. I jo no sé si l'objectiu del club és tercer, sortir tercer, com diu el Xolo, tan matxaconament cada dia que pot i fins i tot quan no li demanen, però perquè, bueno, van guanyar una lliga fa 2 temporades i per tant de tant en tant van guanyant el Real Madrid, l'any passat no, però fa 2 li van fer la guanyeta al Barça 5 partits, és a dir, estan en aquesta pomada i per tant se'ls pot demanar que competeixin en això, i bé, i estan segons de moment. És que no es demostri el contrari, tan segons el campionat, i per tant estan competint. El que passa és que el Barça està marcant moltes diferències i és aquí on està el quid de la qüestió, que el Barça està bastant per sobre de tots els demés.
Sí, sí. Jo m'enganxo per aquí. Jo crec que el Barça falseja una mica la realitat en aquest sentit. L'Atlético està en números de guanyar lligues fa 5, 6, 7 anys. I aquesta és la realitat. Vull dir, que estigui a la distància que està el Barça i que el critiquem perquè juga l'Ubesa no vol dir que sigui un mal equip, és un molt bon equip, i que estigui on està a la Champions no és casualitat, és un molt bon equip, molt bon competidor i sap posar les coses molt difícils. Ara també estic d'acord amb en Toni que està una mica en els nivells màxims, i no, una ensopegada de tant en tant l'ha de tenir perquè juga el que juga, té la plantilla que té, el dia que fa 5 canvis també ho nota, vull dir, poden estar més frescos, però el nivell és un altre. Jo crec que el que passa una mica és això, que el Barça falseja per dalt, però no deixa de voler dir que l'Atlético sigui molt bon equip.
De fet, si traiem els dos partits contra el Barça,
jugant lo seu, però molt bon equip.
Sí, sí. Traient els dos partits contra el Barça, que ja s'ha jugat l'Atlètic de Madrid i els ha perdut, recordo, 28 partits de Lliga, 4 empats i 3 derrotes.
És que és un equip molt competitiu, ho hem dit moltes vegades, i que quan ha guanyat alguna cosa ha sigut perquè els altres no han aguantat el seu ritme de competitivitat. Si mirem plantilles, segurament és la tercera, probablement, amb el mèrit afegit que cada any perd la figura, perd l'estrella, sí, sí. I n'ha de recuperar una altra, se n'ha d'inventar una altra, i ja porta diverses temporades fent això, eh? Des d'Agüero, Forlán, Costa...
Falcao
ha anat reinventant el delanter, ara té Griezmann, que 4 dies se'l vendran... és molt competitiu, però tard o d'hora havia de caure, i això dona mèrit al Barça, que fent rotacions com ha fet avui Simeone, el Barça en canvi, per plantilla, però jo crec que sobretot per mentalitat, per plantilla també, naturalment, però sobretot per mentalitat, no permet a l'Atlètic que ens atrapi, com va passar fa un parell de temporades, que ens el vam deixar escapar nosaltres, en el fons.
I tant. Sí, sí. Ara, que Simeone digui que ja no tenen res a fer a la Lliga, que el Barça no faci el burro, diguéssim, eh? Perquè ja sabem,
sí, home, sí,
ja
sí.
Sabem que juga, eh? No està dient que ja la llencen, eh? No. Dic que el Barça faci el que ha de fer el mínim.
Sí, sí. I si pot quedar per davant del Madrid, naturalment, que ningú dubta que ningú dubti que ho farà. Miquel, què més diu Simeone?
Doncs mira, hi ha hagut un moment a la recta final del partit en què s'ha lesionat Jiménez, el central, fent un sprint, i resulta, ara l'escoltarem Simeone explicant-ho, que el jugador volia entrar ni que fos per destorbar a dalt, però perquè l'equip no es quedés amb 10. Ha hagut de frenar-lo. És un competidor nat aquest uruguaià, i Simeone, en aquest cas ha estat molt cerebral, i li ha dit, no, tu a la banqueta, que no te'n trenquis més.
Y bueno, había sufrido una lesión, él me dijo que se rompió, que sintió que se había roto, y no vamos a ir rompiendo a una pierna que está lesionada, ¿no? Creo que ante todo hay que tener la capacidad de interpretar situaciones, y siempre es más importante la parte humana que otra cosa. Y nada, lo dejamos en el banco, él quería entrar, que no, me pongo delantero, no, tranquilo que... Al fútbol hay que darle lo que uno tiene. Le dimos todo y nada, nos vamos con una derrota justa.
De seguida farem un cop d'ull a la infermeria perquè l'eix de la defensa de l'Atlètic de Madrid ja mal de caps i mirant el duel europeu contra el Barça encara més. Però m'he guardat per acabar l'últim document de Simeone, el que em crida més l'atenció, el que em sembla que és més brillant del tècnic argentí. Ha estat molt irònic perquè està molest amb els horaris. Ja fa dies que en va parlant i avui ha tingut motius una altra vegada per comentar-ho. La setmana passada, ho recordo, va jugar l'Atlètic de Madrid dissabte a 8:45 contra el Deportivo i dimarts a 8:45 tenia el partit contra el PSV Eindhoven. Avui ha jugat a 8:00 per enèsima vegada. Això també li passa al Barça, tot sigui dit, i en Costa sí. Ja ho sap. I quan li han preguntat sobre els horaris i el cansament, ha dit això.
No me gusta buscar excusas. Nos alegra ser premium. Somos premium, porque jugamos a 8:00 y en China nos ven. Entonces, eso me gusta, porque somos premium.
M'agradaria molt veure una trobada Simeone-Tebas. Què es dirien una a l'altra? Ha tingut setmanes on ha tingut més motiu de queixa que aquesta, perquè aquesta setmana al final no deixa de ser una seqüència dimarts-dissabte, vull dir, hi ha marxa per descansar, però hi ha hagut vegades que sí que ha tingut motius per queixar-se.
Sí, però és que amb això els horaris sempre ens enganxarem, perquè tu vas posar un partit, ell que sabia aquest partit, hagués tingut pròrroga i tot el que va passar, és impossible de saber. És molt empipador l'horari de 4:00 PM, això sí que et trec, o és tots al migdia també, és que trenca costums, però quan no és un és l'altre. De fet, no li canvien a ell un partit perquè pugui jugar contra el Barça la setmana que ve.
Sí, és el partit contra l'Espanyol.
Sí. Per poder hi hagi la distància suficient.
Que té tota la lògica del món. De fet, hi ha lligues que defensen els equips que juguen en competició europea i, per exemple, es fan jugar divendres. La Juventus, abans de jugar contra el Bayern, va jugar un divendres. A la Lliga Espanyola això no s'estila. I qui juga divendres, en tots els respectes, és el carro del peix. Però no hi ha equips grans que juguin divendres encara que tinguin competició europea.
Sí, potser tindria lògica que el que juga dimarts Champions jugués divendres Lliga, però em sembla que això no ho canviarem. No ho canviarà.
Sempre ha sigut dissabte.
Sí, sí, sí.
D'acord que va jugar dissabte 8:45, però jugues dissabte. El que juga a Champions li toca dimarts, sempre no jugarà el diumenge, jugarà el dissabte. No. entrar les queixes per aquí. Jo, des de que a mi ja no em va convèncer Mourinho amb les seves teories, i ara no em vindrà ningú. I ell, que ho tenia tan estudiat i ho explicava tan bé, vull dir, no em convencerà ningú més.
Mira, que em fas l'assistència. El País acaba de publicar fa uns minuts que Mourinho aposta pel Manchester United i s'allunya del Madrid. Tindria un precontracte garantit per 20 milions d'euros. Per tant, Mourinho, que aniria al United la temporada que ve.
El senyor Richter, que se'n vagi a Manchester.
Guardiola al Manchester City.
Està contentíssim ara.
Veurem el Chelsea finalment qui acaba.
Diuen que Conte.
Conte, diuen, però...
I que té bastants números, però vaja, la ciutat de Manchester, entre Guardiola a una banda, a més no és una ciutat especialment gran, Guardiola a una banda, Mourinho a l'altra, hi ha tres restaurants bons, o sigui que algun dia probablement es trobaran sopant.
El Liverpool Jürgen Klopp, que és un altre tòtem, o sigui que déu-n'hi-do les banquetes de la Premier.
I Ranieri al Leicester.
La temporada, sí.
Que no falti.
I Ranieri al Leicester, tot i que avui crec que eren els comentaristes de Movistar Plus que deien que li han ofert ser seleccionador italià, però que ell no ho veuria molt clar. M'imagino que també depèn de com acabi la temporada. Sobre el tema dels horaris, Toni, vols afegir alguna cosa més?
Bueno, no, és que no es pot afegir gran cosa, és a dir, es queixa l'entrenador que pateix quan veu que l'horari el perjudiquen, i quan no el perjudiquen no es queixa, i això passa aquí, passa allà, passa tot arreu.
Va, uns es queixen més que altres, també.
Sí, o es fan sentir més, sí, és correcte.
Sí. Belardo, què diu?
Sí, doncs mira, anem acabant, i a Belardo, pel to no ho sembla, però estava exultant, realment content. El to era una mica apagat, però l'alegria li anava per dins, com se sol dir. Li deien, això és mèrit de l'Sporting o és culpa del cansament de l'Atlètic de Madrid? I a Belardo contestava això.
Pa, una vez que ganamos a un rival como el Atlético Madrid, voy a decir que es mérito nuestro. Evidentemente sí que el Atlético Madrid pudo haber excusado el cansancio, que yo creo que hoy ha tenido mucho mérito, mucha culpa al Sporting de que el segundo tiempo haya sido así.
Evidentment, a la segona part, la intensitat de l'Sporting ha desbordat l'Atlètic de Madrid. Capítol targetes i infermeria. Dels jugadors amenaçats de sanció que tenia l'Atlètic de Madrid, no n'hi ha hagut cap que hagi vist la groga, ni Griezmann, ni Gavi, que no ha jugat, ni Felipe, per tant, estan en condicions de jugar contra el Betis en el partit previ el duel contra el Barça a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions al Camp Nou. Que els faci jugar o no, sí, Simeone, serà una altra cosa.
Ho veurem.
Però en condicions ho estan. A la infermeria, compte. Jiménez avui ha patit, segons ha informat el club, una lesió muscular als isquiotibials de la cama dreta. Es desconeix el temps de baixa. Godín té una lesió muscular també, prevista entre 2 i 3 setmanes de baixa. Per tant, els quarts contra el Barça serien la frontera, sí o no, però molt justet. Qui es recuperarà serà Savic, aquest central que de Montenegro, que ha jugat poquíssim, només 8 partits aquesta temporada, i que durant l'aturada de la Lliga es recuperarà. I l'únic central sa que té a dia d'avui l'Atlètic de Madrid és Hernández. Per la resta tots tenen o un all o una ceba. Veurem què passa en l'eliminatòria contra el Barça. Com dèiem, el pròxim partit de Lliga serà el 2 d'abril, 3 dies abans de l'anada de quarts al Camp Nou contra el Betis.
Em sembla especialment important la baixa de Godín. Potser és casualitat, potser és coincidència, però el primer partit que no juga Godín, l'Atlètic de Madrid rep 2 gols. És veritat que durant la primera hora de partit pràcticament l'Sporting no havia xutat i l'Atlètic semblava tan consistent com sempre, però hi ha jugadors que marquen la línia, i aquest, per mi, de fet, jo crec que farà tot el que pugui per arribar a l'eliminatòria contra el Barça, Godín.
És la columna vertebral. Hi ha jugadors que entenen que surten i jugadors que són columna vertebral. Tu has vist a Godín en tota la trajectòria de Simeone els últims anys, és una referència per ell. Per tant, és un problema que no pugui jugar, és evident, i un avantatge per nosaltres, sigui dit de passada, que torni no prou ben recuperat.
Sí. La defensa titular em sembla el punt fort de l'Atlético, i a la que treus un dels quatre i cloca els laterals, jo crec que és un dels punts forts. Jiménez ha substituït molt bé el
Miranda.
I tots dos són, clar, donen, jo crec que hi ha bastanta diferència amb quan entren els altres en aquest lloc.
Sí, de fet, de totes les baixes estan al darrere, perquè la resta, no? La resta...
Recordem, per cert, ara que parlàvem de sancions, que a Europa, l'Atlètic de Madrid, l'únic jugador que podria perdre's la tornada seria Oliver, a dia d'avui, però clar, aquest no juga, per tant, teòricament, a la tornada, si estan bé físicament, jugaran tots.
A més, un jugador que juga, un equip que juga com l'Atlètic de Madrid, és especialment important, perquè jo diria fins i tot que Godín és... el gran líder de l'equip, gran líder del l'Atlètic de Madrid, bueno, pots buscar més endavant, pots buscar, no sé, un Coque, pots buscar...
Gavi, potser.
Algun davanter, Gavi. Sí, Gavi fa una mica aquesta funció, també, una mica més endavant. Però el lideratge, el tio que els posa firmes a tots, el tio que ordena aquell sistema defensiu, el pal de paller d'aquell sistema defensiu està allà. I clar, que no estigui, s'ha de notar. No vol dir que es caigui tot com un castell de cartes. Uh-huh. Simplement vol dir que s'ha de notar, que hi ha, que li dona més nivell estant que sense estar.
I hi ha jugades de pilota parada,
sí, sí.
Quasi li dona la Copa d'Europa a l'Atlético.
Sí. Li va donar la Lliga.
Sí, li va donar la Lliga al Camp Nou.
És un jugador realment important
en moments d'aquests de 0-0s i això ens ha donat victòries importants a l'Atlético.
Com veieu l'eliminatòria? Ara, de seguida, ja ens centrarem en la prèvia del Villarreal-Barça, en aquesta oportunitat d'or en què s'ha convertit el partit de demà pel Barça, de donar l'estocada a la Lliga, però abans comentem una mica aquest sorteig de quarts i sobretot l'eliminatòria del Barça. Pere.
Home, d'entrada ja hi havia alguns equips que no volia que ens toquessin ni un d'ells l'Atlètic de Madrid. Però mira, ha tocat, segons ho vas digerint, li vas donar moltes a la història i saps que serà un equip empipador, perquè és un equip empipador, perquè és competitiu, o sigui, totes aquestes característiques que hem estat explicant fins ara es reverteixen contra el Barça, d'acord, però el Barça és millor. Què pot passar? Que en el futbol pots tenir un dia tonto i que amb un equip que es tanca tan especialment bé en defensa i surt bé el contraatac ens pot donar algun problema, però insisteixo, el Barça és millor i ho ha sigut al llarg d'aquesta temporada en tots els partits en els quals s'hi ha trobat. És l'equip que li ha fet més gols en l'Atlètic de Madrid. Tècnicament no ha d'haver-hi més problema que el fet de ser un equip que es basa en la lluita i en la brega constant. I que en aquest cas el Barça què pot contraposar, a part de la seva eficàcia i els tres del davant, tal, mentalitat. Si hi posem mentalitat, em preocupa menys, però serà una bona eliminatòria, que serà una eliminatòria disputada.
Jo la veig dura, perquè el rival és com és, i una mica el que et deia al principi també, que els equips de la Lliga Espanyola coneixen més bé el Barça i saben més com, potser no tant com fer-li mal, però sí com dificultar-li les coses, no? Per tant, en aquest sentit, la veig dura. I, per tant, també veig que aquesta vegada el Barça tindrà més difícil el que ha fet de manera sistemàtica i que va tenir més perspectiva en els partits d'anada de les eliminatòries. Copa, Champions, temporada passada, aquesta... les deixa sentenciades al 98% a l'anada. I
a l'anada fora, però.
No, i a casa. Sí, amb l'Espanyol, per exemple, també la deixes...
Amb el València. De fet, de les poques que recordo igualades és amb l'Atlètic de Madrid, que la Copa 1-0, no? És aquí al Camp Nou, sí, i 2-3 al Calderón.
Precisament per això, no?
Sí, sí.
Crec que
és difícil portar un marcador...
És difícil que en 90 minuts el tinguis mig a la lona, ja, no? El necessites jugar al 180. Llavors estic d'acord amb en Pere. Jo també, que és una eliminatòria que estava molt més oberta fa 2 anys amb l'equip del Tata que aquesta. Jo crec que aquesta està en mans del Barça, diguéssim, el que ha de passar. D'aquella, l'Atlético tenia molt a dir, també, com havia d'anar aquella eliminatòria. Si el Barça l'afronta com l'ha d'afrontar i com ha afrontat els 90 i 15, els primers 105-110 minuts de l'eliminatòria contra l'Arsenal, fins que marca l'1-0 aquí, doncs el Barça se l'endurà bé. Però haurà de fer això 180 minuts i no 110 com va fer contra l'Arsenal.
Sí, sí. Exigirà molt l'Atlètic de Madrid. Com ho deies, el Papu, deies?
El Papu. El Papu dels nostres malsons, sí, de les pròximes nits. No? Clar, jo hagués preferit, sempre hagués preferit un rival... més còmode, menys exigent, perquè hi ha moltes rondes, hi ha moltes eliminatòries, encara queden 6 o 7 partits de Champions. Aleshores, no tens per què sempre jugar contra els més forts, no tens que sempre que jugar contra els que posen més dificultats, contra els que t'exigeixen més esforç, contra els que et demanen més intensitat mental, contra els que... No tens per què sempre jugar contra els campions de totes les lligues, no tens per què... No cal.
Hi ha equips que no ho fan gens.
Exacte, però vull dir que això no li traurà cap punt de mèrit a guanyar aquesta Champions si hi arribes, perquè t'hagis enfrontat en quarts de final amb el Benfica o amb el Wolfsburg o amb un altre equip. partit. Però, bueno, per això hagués preferit això i per això em discuteixo amb el Dani Sanabra sempre que parlem d'aquest tema. No, és així.
Ja, ja.
Ell prefereix les eliminatòries amb glamour, amb glamour, amb emoció, amb incertesa i tal, i a mi també m'agraden perquè m'agrada el futbol i m'agrada, i això és l'essència, però, bueno, en un recorregut de 9 mesos de temporada en què et jugues ja la Lliga, la Copa, la Champions, tot, el Mundial, la Supercopa, ho vols guanyar tot. Si no ets Superman, i no ets, perquè no ho ets, no. Pot ser molt bo, però no ets Superman, i si no ets Superman, jugar contra l'Atlètic de Madrid t'exigirà, si no ho veig molt errat, el 100% de la teva intensitat mental i física, i normalment t'haurà de passar factura o abans o després, i si la temporada és molt dura, per això deia abans que si tens 12 punts d'avantatge, 11 punts d'avantatge a la Lliga, doncs és una bona oportunitat perquè aquesta factura no sigui en absolut important o transcendent de cara a el que t'estàs jugant o del que vols guanyar, dels teus objectius. Uh-huh. I fins al punt de poder-te preparar a consciència per aquesta eliminatòria, perquè realment aquest és un dels grans objectius de la temporada, i amb 10-12 punts d'avantatge de la Lliga, a tu pots permetre.
Escoltem Luis Enrique i ja fem la pregunta de veure quantes rotacions us penseu que es pot permetre al Barça, si és que se n'ha de permetre en el clàssic previ a l'anada als quarts de final d'aquesta Champions, però és que avui Luis Enrique ha estat la primera veu del vestidor a parlar d'aquest sorteig de la Lliga de Campions, Sònia.
Sí, i el tècnic asturià ja va avançar dimecres que ell intuïa que els tocaria un rival fort. Així ha estat. Avui he tornat a recordar que la temporada passada l'atzar tampoc els va afavorir, tampoc els va anar malament, després no. Vist els resultats, però aquesta era la seva valoració del fet que els hagi tocat l'Atlético.
Nosotros no esperábamos ningún rival asequible, ya en eso el año pasado fuimos campeones de la Champions, ganando a todos los campeones de las respectivas ligas europeas, de las mejores ligas europeas, y para ser campeón de Europa vamos a necesitar ganar a los mejores, o sea que, y si pasamos ya sé quién me va a tocar, si pasamos, que será difícil, o sea que tampoco, no pasa nada, lo importante es llegar al final.
Ja sap qui li tocarà, no ha dit a qui es referia, en funció de si es compleixen els pronòstics, vaja, Bayern, Madrid i PSG, intuïm que es refereix al Bayern, però el Madrid també es podria, és a dir, tampoc no és un rival fàcil, a priori.
No, de fet, ja cap dels tres seria fàcil.
Clar, per tant,
per cert, però... que si passen aquests quatre i ens enviava un correu al tudiras@raco.net un oient, hi ha un 33% de possibilitats d'una final Barça-Madrid. Ja està, és una dada. Queda sobre la taula. Però primer han de passar.
Primer han de passar i cal dir que...
I el Madrid, hauria de superar el PSG o Bayern.
Sí, sí, sí.
I, doncs això, Luis Enrique estava resignat amb el fet que li hagués tocat l'Atlético i que, per mi, de manera significativa, no ha tancat el debat quan li han fet aquesta pregunta.
¿Crees en la limpieza del sorteo o crees en las bolas calientes?
Da igual lo que yo crea o deje de creer. No va canviar nada eso.
No canviarà res, diu Luis Enrique, que davant la pregunta del company David Bernabéu, que jo crec que si creus en la netedat del sorteig, el que millor pots fer, i més quan ets un dels participants de la competició, és dir que evidentment creus que és net.
Sí.
A mi m'ha sorprès la resposta, sí. que no tanqués, diríem.
Sí, és una mica estrany. Per cert, ara hi anem, això. Djokovic ha guanyat Nadal per 7-6 i 6-2. És a dir, que li ha competit un set. De fet, ha arribat a tenir una pilota de set Nadal amb 5-4 en la primera mànega, però en el segon set no hi ha hagut color, el servei s'ha imposat. Per tant, Djokovic-Raonic, la final demà a les 9 de la nit, si no em falla la memòria. Ahir en Ferran Correas, em va agradar molt l'expressió, parlava de la potra innata del Madrid en els sortejos. Hi ha algú que cregui que no és això i que hem de pensar en conxorxes, paranoies, de recordar que l'any passat el Madrid li va tocar l'Atlètic de Madrid, per exemple, a quarts de final.
En aquesta ronda, sí.
Sí, no, jo conxorxes i paranoies soc poc tendent a pensar. Sí que veig que el que passa no és normal. No és normal.
És paranormal.
No, és paranormal. Digue-li potre. Hi ha gent que té moltíssima sort. Sí. Hi ha una Castelló que li tocava cada any la loteria. Després s'ha vist que no era ben bé així, que la loteria s'ho feia venir bé per blanquejar els diners, no? Ja. Per tant, aquestes potes descomunals són sospitoses. Per tant, a mi la resposta de Luis Enrique no em sembla malament, perquè tu pots agafar-te el pal de la ingenuïtat i dir no. Jo crec que amb la netedat del sorteig és impecable. I dius, bueno, segurament deu ser impecable, però passa que fa un tuf, ho estem dient tots. Que al Madrid li tocaria el Wolfsburg, ho dèiem tots, però no perquè li toquessi, perquè ho sapiguéssim, sinó perquè ja fa molts anys que el Madrid té aquesta pota descomunal. Llavors, jo crec que dir que ets un ingenu i que creus en tot, el que no pot dir és que no hi creu. perquè això hauria de ser, és denunciable.
No, no, clar, clar.
I per tant,
la UEFA no es pot jugar molt.
No ho pots dir, però dir que francament escama, sí, jo no sé si són boles calentes o boles rugoses o una potra descomunal.
Ahir veia la bola s'embrota, no és un ex del Madrid. Com
però el percentatge de possibilitats perquè sigui així comença a costar-se molt el que toqui la loteria, com tothom sap, és molt petit.
Sí, és que, bueno, estem en un terreny en què el racional... Bueno, en parlem perquè no podem parlar des d'un punt de vista racional. I jo no sé si fan trampes amb les boles o no, i com que no ho sabem...
Hem de pensar.
Però és veritat que portem tanta trajectòria veient que passen aquestes coses, diguem-ne, una mica paranormals, que, no ho sé, doncs posem-nos en aquest terreny una mica paranormal, no? I jo gairebé també, que sé, es pot interpretar des d'un punt de vista molt culer, doncs que hi ha com una mena de força superior còsmica que fa que el bé ho tingui més difícil que el mal, no? Que les forces del mal, no ho sé, vull dir, alguna cosa així. Jo no, és que més enllà de parlar-ho en aquest territori, però és que el futbol, clar, és que no és una cosa purament racional, també hi entra el d'això i a vegades veus coses que no entens i busques explicacions així d'aquestes més,
sí, sí,
més d'això, no? I, però sí que em fa fer preguntes d'aquestes, dir, com pot ser que sempre passi això, però com pot ser, no?
Uh-huh. Jo ho posaria només a la mateixa carpeta de com pot ser que es torni a obrir la votació perquè votin a Cristiano Ronaldo i tot i ser una
cosa... Bueno, això ja no és tant per això, ja
no, perquè
més...
la votació va ser democràtica, tothom va votar el que va voler lliurement, i en canvi van donar la casualitat que sí, efectivament, li donen la pilota a Cristiano Ronaldo.
Toni, alguna teoria més? O...
Teories, és un expedient, no. és un expedient X. Necessitem a un Mulder i un Scully que s'hi dediquin a això, mentre la resta de l'FBI es dedica a perseguir els dolents i a fer la feina de cada dia i a...
Jo crec que és a partir de l'una que es pot, sí, que poden explicar els, sí, no? El professor d'Arbó, jo crec que entra en el seu terreny.
Però vull dir que és un tema que està molt bé per fer salseta, però que jo no m'hi capficaria gaire, és a dir, no...
Jo estic d'acord.
Deixeu-me només dir en aquest sentit que si mires segurament, especialment jo crec que a la ronda de quarts el Madrid acostuma a tenir més sort que el Barça, si més no, però en referència a això que ara deia el Pere, és que ho dèiem tots, que li tocaria el Wolfsburg o el Benfica i li ha tocat. Estic convençuda que hi havia moltíssima gent i podríem dir, ho dèiem tots, a vuitens li tocaria el Gant i li va tocar la Roma, i l'any passat a quarts dèiem tots que li tocaria el Mónaco i el Porto i li va tocar l'Atlético. El que vull dir és que sempre es diu que li tocarà el més fàcil i de tant en tant, fins i tot més repetidament del que des del punt de vista blaugrana voldríem, li toca el fàcil, o més sovint que el Barça, segurament.
És que si fos
no
sempre
ja,
Sònia, és que si fos sempre, llavors ja...
No, clar, però és que es diu cada ronda, és a dir...
Ja,
no, i l'any de la dècima li va tocar
ja
el Bayern, entenc, no?
Però també sempre sí. Té un percentatge més alt que la resta de que li toqui en algun moment el fàcil, no? No sempre, clar.
Sí, jo crec que és... Ja et dic, a la ronda de vuitens ho vam estar mirant i no és així, a la de quarts ho és
a la de quarts,
a la de quarts recordo l'any de la Poel, per exemple.
Sí, sí.
Sí, sí. Hi ha hagut anys que sí que...
Hi ha un CSKA de Moscou... Miquel, que hi repassàvem, un CSKA de Moscou, Apoel, sí, sí, Galatasaray... I ara el Wolfsburg, que després ho repassarem, però avui ha empatat a casa amb el potent Darmstadt. A veure, sobre el partit previ, el clàssic...
Ull amb el Wolfsburg aquest, que la Lliga Alemanya no va bé... però el seu ADN és Champions.
És Champions, no? Molt bé. I ho has estudiat, això, Pere.
Hi ha d'altres que diuen el mateix.
Sí, no?
Hi ha d'altres que diuen el mateix i la gent se'ls creu.
Quantes rotacions es pot permetre al Barça en el Clàssic? Cap? Alguna?
Alguna. Jo crec que...
Alguna és 2-3, alguna és 5-6.
Jo penso en el mig del camp. En el mig del camp es pot permetre rotacions. Vam guanyar el Madrid 0-4 sense Messi. Vull dir, per fer memòria, de com va anar aquell partit. Crec que el Madrid està molt per sota de la Barça, francament, però també crec que un partit pot passar qualsevol cosa, i estem en aquella època en què la truita s'ha girat i el Madrid pot no justificar, però tranquil·litzar els seus amb un bon resultat contra nosaltres, que nosaltres, com deia el Toni, són tres punts que ara mateix no en són imprescindibles, d'acord. però l'ànima culer és un partit que se'l mira d'un color diferent. És inqüestionable que els tres davant seran tots tres, si sí. no hi ha cap problema sí. que Déu no el vulgui, que no serà. Jo crec que la defensa es pot mantenir la mateixa i no hi veig canvis, i en canvi al mig del camp sí que es pot permetre el luxe, per dir-ho així, que és on tenen més sobrats, on estem fent més rotacions i ens estan sortint bé, de dir que, qui ens interessa jugar contra l'Atlètic de Madrid? Potser no ens interessa Iniesta per l'Atlètic de Madrid, potser ens interessa més Iniesta que jugui contra el Real Madrid. Potser contra l'Atlètic de Madrid posem a Rakitic. Estic sempre en Busquets al mig del camp.
Sí, sí, sí.
Busquets també el considero inamovible en els dos partits. Podem fer que Rakitic i Arda juguin contra l'Atlètic, que són més d'usos, i en canvi fer servir Sergi Roberto i Iniesta, o intercanviar... És a dir, veig canvis al mig del camp, i la possibilitat, i en cap de les combinacions no em preocupa. Ni per l'Atlètic de Madrid ni pel Real Madrid.
Pep...
No ho sé, jo fins un cert punt no m'estranyaria que jugués l'11 titular, potser amb un canvi, en els dos partits. Bé, també tinc la sensació que totes les rotacions estaven enfocades per entrar en aquesta fase de la temporada, perquè fos quin fos el rival de quarts, pogués jugar l'11 titular... i sabent que en el calendari també t'hi situava el Barça-Madrid, també pogués jugar l'11 titular. Dic en un pla teòric de preparació de la temporada. Jo crec que ara l'11 titular està per, si s'agafa el calendari d'aquí final de temporada, per jugar els quarts, les semis, la final, a Villarreal, Madrid i potser algun altre.
Final de Copa.
Sí. A plenes garanties... I fer rotacions en els altres partits. Per això crec que depèn més d'això que no de que hagi coincidit que hi hagi una eliminatòria dura contra l'Atlètic. No m'estranyaria veure l'11 titular en els dos partits.
El Màlaga marca el Villamarín, Betis 0, Màlaga 1, gol de Camacho, 37 de la segona part, ha sortit a buscar bolets Adán, el porter del Betis, en una pilota penjada de l'àrea, i Camacho de gap ha fet el primer gol. Toni?
Bé, jo crec que les seleccions es faran una mica l'agenda del tema, no? És a dir, hi ha jornada de seleccions...
Sí, això també hi hem de comptar, aquesta molèstia...
Sí, exacte, és a dir, qualsevol d'aquestes petites coses poden determinar que l'entrenador es decideixi a fer un canvi. És cert que això també distorsiona, perquè no, tu pots controlar... el nivell d'ansietat que té el teu equip, el nivell d'intensitat que està donant, el desgast que ha tingut el darrer partit, totes aquestes coses que són variables o intangibles per nosaltres, però variables per l'entrenador i pel cos tècnic a l'hora de decidir, doncs mira, aquest potser ara que descansi, això podem gestionar-ho d'aquesta manera, o podem fer aquesta petita aposta o aquest petit risc o aquest... Clar, venint de seleccions és una mica més complicat, és una mica més complicat. Però, insisteixo, ja sé, és un clàssic, és el Madrid, i tots voldran jugar-lo, i tots voldran guanyar-lo, i tots voldran guanyar tots els partits, i d'aquí a Roma, d'aquí a Berlín, d'aquí
a Milà,
i d'aquí a tot arreu. Però hi ha un punt en el que, si tu no ets si tu no t'anticipes als problemes, després els problemes se't mengen o t'arriben i t'arriben a fastidiar en algun moment determinat. Llavors, quin és el pitjor preu que pots pagar en aquest paquet de dos partits? A part de perdre'ls els dos, clar. Quin és el pitjor paquet que pots pagar?
El paquet de tres partits.
Jo parlo de dos perquè estem parlant del clàssic, que és el d'abans, i el de l'Atlètic de Madrid, que és el partit d'anada.
L'Atlètic s'haurà de plantejar com a
sí,
dos.
És evident, partits, però faltarà una setmana tres. O dues setmanes. Però el que jo vull dir és que en aquests dos partits tu tens que plantejar-te com tinc la plantilla de que em ve de seleccions, quina despesa puc arribar a fer el dia del Madrid i quina necessitat tindré de cames fresques i de menys fresques el dia de l'Atlètic de Madrid, que realment és aquell partit incòmode de dir és un equip que m'obligarà a molt moviment, a molt pressing, a molta capacitat de tenir constància en el ritme i en la manera de moure la pilota, la velocitat, etc, perquè si no aconseguiré aquells dos o tres gols que vull per anar-me al partit de tornada. Aleshores,
però els tres de davant canviaran?
Sí, no, clar que no.
Ja està.
Clar que no. Si no hi ha una lesió un cop, no canviaran. Però hi ha una resta de l'equip que és la que fa molta de la feina i la que necessita molta d'aquesta intensitat. Aleshores, bueno, jo penso que no és que s'hagi de prioritzar res, perquè són dos partits importants els dos, però home, si posats a la balança, em pesa més el de l'Atlètic de Madrid, sincerament.
És que jo crec que aquest debat, que és molt interessant, eh?
I que anirem fent durant tota l'aturada, ja sabent també els minuts que juguen, sí, amb les seleccions, etc.
I d'acord, afegint tot el que pugui implicar de les seleccions. Aquest debat seria un altre si no estiguessin com estem ara, que és que els tenim tots. Tenim un mig del cap complet, davant de Rafinha, que s'acaba d'incorporar i que no és operatiu, però els tenim tots.
Sí, sí.
I han intercanviat posicions i han funcionat intercanviant posicions. És un debat que baixa intensitat perquè dius, és que tenim alternatives. A altres èpoques haguéssim dit, escolta, tenim els 11 que funcionen, ens els gastem tots 11 contra el Madrid, perquè si no tots 11 no ens funcionaran contra l'Atlètic, però és que ara en tenim més de 11. I per tant el debat, que és interessant, té un to diferent perquè tenim moltes possibilitats de canviar.
I més amb el coixí que té el Barça a la Lliga, o que intuïm, sí, sí, a l'espera del que passi demà el Madrigal que tindrà. De fet, fem una pausa per la publicitat i ens centrem ja de ple en la prèvia d'aquest partit, a partir de les 4 Villarreal-Barça, com sempre, des de les 3 a RAC1.
RAC1. Don Island Rover tiene 32 unidades de dirección con menos de 15.000 kilómetros. Evoque, Discovery y Sport con descuentos de hasta un 30%. Solo del 16 de marzo al 24 de marzo. El fin de semana estaremos abiertos el sábado y el domingo. Recuerda, descuentos de hasta un 30%. Don Island Rover, calle Córcega 222 y en Hospitalet, calle Montserrat Roig 3436. Poseu-vos RAC1 a la butxaca. Escolteu RAC1 quan, com i on vulgueu amb l'aplicació gratuïta per mòbils i tauletes que podeu descarregar des de les botigues d'aplicacions d'Apple i Android. RAC1 en aplicació. Tots som 1.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. Prova'l i emporta't un Ford Focus EcoBoost 100 cavalls per 12.490 euros, només fins a final de mes. Demana cita i consulta'n les condicions a Ford.es. Redescobreix Ford, xarxa Ford de Catalunya.
T'agradaria fer coques de crema i pinyons? O pastissos amb poma caramelitzada? O coques de llavaneres? La Vanguardia t'ensenyarà com amb el llibre Coques, tortes i altres delícies. 44 receptes d'en Xavier Barriga de les Fleques Torris per fer-te la vida més dolça. Aquest dissabte i diumenge per 9,95 € amb La Vanguardia.
Lord William, me contratasteis para un año entero.
Una de las novelas más leídas del mundo.
Quiero un hogar, Tom.
No puedes dejarle aquí.
Es merecía una de las series más aplaudidas de los últimos años.
Se hace creer que va a haber una nueva iglesia.
Alojadnos y alimentadnos y renunciaré a mi sueldo.
Y esta es su voluntad.
Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Molt aviat, gran estrena a Buit TV.
RAC1. ¡Como! Dimecres 23 de març, primer toc on tour des del MIC. Palamós, Palafrugell, Lloret de Mar i aquest any Hostalric. Seu del 16è torneig internacional de futbol base MIC 2016. Dimecres 23 de març, veniu al Centre Cultural Polivalent Serafí Pitarra d'Hostalric i celebreu els 16 anys del MIC amb el primer toc de RAC1 amb Aleix Pariser.
Serà un primer toc amb una alineació de luxe. Els masovers Oriol Domènech i Gerard Autet, el cap d'esports Raül Llimós, l'home amic de RAC1, Albert Ferran, el director del torneig, Juanjo Rovira, Mingo, director esportiu de l'Atlètic Hostalric.
Des de les 7 de la tarda, contacte directe amb el futur del futbol, entrenadors i jugadors del torneig. Dimecres 23 de març, viviu la il·lusió del futbol del futur amb un primer toc on tour des del torneig internacional de futbol base MI. Si voleu venir a Hostalric, us hi esperem. L'entrada és gratuïta. Amb la col·laboració dels cromos de l'Eurocopa de Panini.
RAC1. Tots som 1.
Bona nit. En el sorteig extraordinari del Dia del Pare celebrat avui, el número premiat ha estat el
69.430 69430.
Sèrie
61061.
L'enhorabona a tots els premiats i a l'afortunat guanyador dels 17 milions d'euros. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I ja ho saps, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix. RAC 1 Tu diràs, amb Jaume Molló.
I amb Antoni Brosa, amb Pep Riera, amb Pere Cullell, la Sònia Gelmà. Sònia, tenim el Barça dormint a Castelló, o a punt de dormir, sense Andrés Iniesta.
Doncs sí, Luis Enrique confirmava abans de l'entrenament d'avui aquestes molèsties físiques que ja havia avançat ahir Vicente del Bosque. El migcampista, de fet, ja no ha sortit a la gespa de la Ciutat Esportiva amb la resta de companys a les 5 de la tarda quan s'han entrenat, i la seva absència s'ha confirmat un parell d'hores després quan hem conegut la llista de convocats. Iniesta, per tant, s'ha quedat a Barcelona recuperant-se, tampoc viatjarà amb la selecció espanyola, i el seu pròxim partit hauria de ser el Clàssic, el dia 2 d'abril, si aquestes molèsties no es compliquen. Els 18 homes citats per Luis Enrique ja dormen, com dius, a Castelló. Han aterrat aquest vespre, malgrat que és a prop, han optat per fer el trajecte en avió. Ja de pas, així algú utilitza l'aeroport, però vaja, és
mitjoreta,
que és cert que la majoria d'equips segurament l'haurien fet o amb tren o amb autobús, o el Barça l'ha fet en avió.
Que algú l'utilitzi, ja està bé. En qualsevol cas, toquem ferro, ara que venen seleccions, però ara mateix Luis Enrique afronta el tram decisiu amb cap lesionat important, ara ho comentàvem.
Sí, més enllà de Sandro, que no era pas una peça clau per Luis Enrique, la infermeria és buida. De fet, físicament, ja ho ha dit algun cop, o avui ho ha reiterat, les dades que tenen és que l'equip està millor que la temporada passada.
Lo veo incluso mejor que la temporada pasada, y no solo lo veo, sino que tengo datos que lo constatan, ¿eh? Datos de minutos, creo que os lo comenté hace una semana, o no sé cuándo, en alguna rueda de prensa anterior. Esa serie de datos que nos informan de cómo está cada jugador y del estado en el que está, no es que sea una fórmula matemática, pero a nosotros nos funciona, y en ese sentido muy optimistas y tranquilos. Luego ya veremos si se puede plasmar en los resultados y en el estado físico de los jugadores.
Dues coses, escoltant Luis Enrique dir això, doncs home, a un se li dibuixa un somriure, i a part, tinc la sensació que Luis Enrique abans, o la temporada passada, li hagués costat molt més dir això, que a poc es deixa anar amb elogis i amb comentaris d'aquest tipus.
És que això que acaba de dir és molt important per moltes coses. Primera, perquè efectivament si arribem millor vol dir que el Barça serà molt més eficaç, perquè saber-la tocar ja sabem que en saben, i quan hem tingut algun problema aquesta temporada és quan notàvem que no rodàvem prou fins. Però és que jo crec que l'estat de forma física del Barça és la clau de volta de la relació de Luis Enrique amb els seus jugadors, i si els jugadors creuen en Luis Enrique és perquè ell, Luis Enrique, els hi dona forma física, que és l'únic que ells han d'obeir els exercicis que els hi fan fer, no es poden inventar. I la clau de la bona relació no és la tàctica, no és la relació, segurament tot deu tenir coses que sumen, però crec que la clau és de dir, amb aquest home hem de confiar, perquè a última hora, amb les seves rotacions, amb les seves idees, amb la seva manera de preparar-nos, realment ens fa arribar, quan ens toca, com un tro. I això és el que, crec jo, és l'oli que unta aquesta relació.
És que només s'ha de veure com van acabar la temporada passada.
Sí.
Estan patòrics, és que estan en el millor moment de la temporada, en el moment decisiu, això és impressionant. I després, que, home, a Luis Enrique ja li coneixem una trajectòria davant dels micròfons, i és tan poc de donar pistes, tan de despistar, sí, tan de fer acudits i de fer coses i de quedar-se fònic per no donar pistes i per no contestar el que no li havia contestat, i avui ens explica això amb aquesta claredat. És que tenen unes dades, que una lesió sempre pot passar, però diguéssim, però que ho digui amb aquesta claredat, a mi em dona una confiança, diguéssim, a l'hora de... És veritat, a l'hora d'analitzar nosaltres des d'aquí l'equip,
sí.
Això és importantíssim, que l'entrenador et digui això, no? Que veu els jugadors tan bé i que saps que no t'està enganyant. Vull dir, perquè també sabem els entrenadors quan diuen el contrari del que està passant per intentar que el missatge de dins del vestidor sigui positiu i no... En aquest cas no, vull dir, aquest cas és, diguéssim, és així de clar, i així ho dic, no?
I parla d'unes
dades tremenda.
A més, ho comentàvem, després de l'últim partit a casa, que jo mateix m'hi faré mal, entre qui va ser?
Getafe,
que Luis Enrique ja va dir allò, que aquest equip, i que tenia mèrit, semblava que fes els partits fàcils, i avui diu això, no? Sembla que a poc, sí. Més enllà del contingut del missatge, ell també es va deixar anar una mica més, Toni.
Bueno, hi ha un altre factor, l'infermeria no enganya.
També.
Aquestes altures de temporada, amb tots els partits, que sembla que són 40 i pico ja, no?
50 m'ha arribat.
50.
Dimecres, sabeu de 50. Pues, sí.
50 partits disputats, amb la duresa d'estar amb tots els fronts, etc. Home, que tinguis la infermeria buida, és que és un petit miracle. Això és el primer. I dona pistes també de la, del nivell de la preparació global, no dic només física, sinó de la preparació, global, de la gestió global que s'està fent de l'equip. I em sembla que això és una part important. L'altra part és òbviament que veus que del que és la temporada, o sobretot del que són els últims 3-4 mesos, el teu equip va cap amunt, i encara està anant cap amunt. No és tot flors i violes, eh? Jo recordo el partit Barça-Sevilla, i no fa tant, fa 3 setmanes, i van acabar absolutament esbufegant, perquè sí. El Sevilla els va exigir molt, perquè van entrar en el cos a cos, perquè van córrer molt al contraatac, i perquè els davanters al final ja no corrien, no perquè no volien, sinó perquè no podien.
Perquè no podien.
Vull dir que tampoc és allò matemàtiques, eh? Però veus que el to físic de l'equip, el to d'intensitat de l'equip des del minut 1 anar pels partits, etc, això et dona una sensació de que el jugador se sent fort, de que el jugador se sent fresc, de que el jugador està amb ganes, i quan els jugadors comencen així els partits, amb aquesta qualitat, amb aquest ritme, amb aquesta confiança d'equip, doncs home, no et dona garantia de res, perquè no hi ha garantia de res, però et dona sí, garanties de competitivitat a un nivell molt alt. Uh-huh. I jo crec que això és simptomàtic, les dues coses, eh? El tema de la infermeria i el que et dona també per triar, per remenar, per rotar i per fer el que et doni la gana, eh? I després el tema de que tu veus la trajectòria de l'equip que va cap amunt.
Sí, sí, i les sensacions ho confirmen les dades que té el cos tècnic. Mira, a la mitjanit, avui no tinc publi, Sònia, per tant, dispara. Va, possible tenia. 11 segons al departament d'alineacions de RAC1.
Aquest és un moment important.
Recordeu...
Avui està més segura, no ha dubtat tant avui.
No hi ha hagut molts dubtes, no, perquè ho hem fet fàcil, diríem. Recordeu els descartats. Més enllà d'Iniesta, tampoc han entrat a la llista Rafinha, malgrat tenir l'alta mèdica, i també descartats per decisió tècnica Vermaelen, Douglas i Masip. A més, Sandro està lesionat. A partir d'aquí, l'aposta. Bravo a la porteria. Defensa per Alves, Piqué, Mascherano i Alba. Mig del camp per Busquets, Rakitic i Arda. I al davant Messi, Suárez i Neymar. Per tant, pràcticament l'11 de gala, hem canviat Iniesta per Arda i ja no arrisquem res. Sí, sí. Mira, aquesta tarda ho parlàvem amb Saperes.
Torneu a coincidir. Ja va coincidir la setmana passada.
És que és l'11, és l'11.
100% que deia aquell.
100%. L'únic dubte que teníem era el lateral dret, el fet que Alves viatgi amb la seva selecció i que aquí sí que hi ha més rotació darrerament, que no jugués a l'Eix Vidal. Però, hem apostat finalment per Alves.
Qui haurà posat el lateral dret? Costa? L'aposta d'en Costa. Costa, bona nit.
Bona nit, Jaume. La meva aposta pel partit de demà és Bravo a la porteria, Aleix Vidal, Piqué, Mascherano i Alba en defensa, Busquets, Rakitic i Arda al mig del camp, Messi, Suárez i Neymar al davant.
Doncs el lateral dret és l'única diferència, el dubte que tenia la Sònia, ara mateix això no la deixarà dormir.
Sí, exacte, ara veig més a l'Eix Vidal, tu.
És l'únic canvi que fa el consultor extern, en Costa. Continueu empatats, eh?
Estem empatats, efectivament, empatats. I ho parlàvem aquesta tarda, jo hagués apostat, si hagués canviat, en comptes d'Alves, hagués posat Sergi Roberto, de lateral dret, que ja ho va fer a Vallecas, contra el Rayo, i no sé... És una intuïció, però de tota manera no ha estat l'aposta, per tant, encara que sigui aquesta, tampoc la podrem donar per bona.
Perquè aquest 11, Pere...
Jo tenia el dubte de la tal, francament, però en fi, ho he posat per Alves, i l'altre dubte que tenia era posar Sergi Roberto en qualsevol dels tres del mig del camp. Perquè Sergi Roberto es pot moure allà on vulguis. Clar, pot entrar també substituint a qui sigui, però si ja el tens a dintre, és una peça que t'ajuda a moure qualsevol altra. I per això el volia col·locar com fos, però no veia la manera. I ho he deixat així. Ara demà, senyor Luis Enrique, farà el que li doni la gana.
Posarà Roberto per Iniesta.
Va.
Va. Tot i que no seria el més lògic, eh? Pep.
Jo també tinc la sensació que farà alguna cosa diferent, però és que jo també veig aquest amb Alves, eh?
Amb Alves, eh? També coincideixes amb el departament. Ai, Sònia.
A veure, escolta'm, perquè aquí probablement aquesta peça pugui fer qui l'encerti al ple. I això clar. Distanciarà la classificació molt Kilian Jornet. Clar, clar. Sí, sí.
Pot ser important, ara... pot ser important, eh?
Avui tindrem malsons.
Però molt, no? Serà un punt de diferència.
No, però si hi ha ple, és un... Ah, un són 10 punts extras.
Sí, són 20 punts.
És un bonus.
Sí. Hi ha un bonus, és aquí. Punt per encert, però si hi ha ple, són 20 punts. I clar, aquí, si demà un dels dos fa ple i l'altre no, aquí hi ha un... Sí, sí. S'obre un forat, gairebé tan gros com el Barça a la classificació. Hi ha quòrum a la taula, Toni?
I hauries d'haver dit la suerte está echada, eh? aquest tòpic l'hauries d'haver fet servir.
Sí, no?
L'heu d'incorporar. Sí, home, clar, és una... qui pot discutir una alineació com aquesta, no?
Bueno, però potser si hagués en Costa aquí, li donaríem la raó i li diríem que...
No,
bueno.
En Pere ho tenia escrit, eh?
Jo l'únic que puc dir és que ja te la compro, clar que sí, perquè la compraria pel 80% dels partits de la temporada, però dius, i què passa? I què, t'estranyaria molt que demà jugués a Les Vidal en lloc d'Alves?
No.
Dius,
no.
Ho penses? Dius, no. T'estranyaria molt que jugués a lo millor Sergi Roberto en comptes d'Arda Turam?
No.
No. T'estranyaria molt que jugués Mathieu al centre o al lateral?
No.
Si jugués Bartra sí que et sorprendria.
Bartra, sí.
Em sorprendria que jugués Bartra. Em sorprendria que jugués Bartra. Fins i tot em sorprendria que jugués Munir. Ah.
També, home, eh? també, sí.
Perquè Suárez, a tot això té quatre grogues.
Sí, sí, aquí hem coincidit i, de fet, Luis Enrique ha dit avui que ho porten amb naturalitat, que si en té, vull dir que ell vol comptar amb Suárez sempre, però si té quatre grogues i demà veu la cinquena, doncs es perdrà el clàssic. De fet, l'any passat, precisament, al Madrigal, Suárez va jugar la tornada de semifinals de Copa amenaçat de sanció. Sí. Si veia una targeta, es perdia la final. Es trobava també en aquella situació Mascherano, tots dos van jugar i cap dels dos va veure groga. I per tant, tot fa pensar...